El dia Menorca, amb Clara i Mami i Pere Gibert.
Va ser l'any 1987 quan es va fundar a les Illes Balears la primera seu de Projecte Home per donar resposta a la problemàtica social de la drogadicció i amb la mirada posada a ajudar persones amb addiccions tant a les drogues com a l'alcohol i també altres addiccions com la ludopatia. El primer centre es va obrir a Palma sota el nom de Centre d'Acollida i a Menorca va ser el 1994 quan obria les portes la seu de Mont, al carrer Fernando Angulo, nombre 8. Des de llavors, l'esforç de tot un equip de professionals no ha aturat de fer bona feina i ajudar tant a les persones com a les seves famílies oferint tractament, rehabilitació, teràpia i reinserció al món laboral. El 2024 s'aconseguia una nova fita, obrir la seu de Ciutadella a la plaça d'Espanyals nombre 13 i aquesta setmana, aprofitant la celebració del 32è aniversari, s'han inaugurat les obres d'ampliació de l'oficina de Mot, tot per atendre l'augment de demanda tant dels serveis com també de les persones. Avui en parlarem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetra Ràdio. És dimecres 3 de juny. Avui és el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits. Per això, l'associació Alcer se suma a la commemoració amb una taula informativa a l'entrada de l'Hospital Martí Orfila i són des de les 10 del matí i fins la 1 del migdia. Allà vos informen i sensibilitzen sobre la importància i la generositat de l'acte que fan els donants i també de com fer-nos donants.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Avui correm que correm perquè és el Dia Mundial d'Escorredor.
Difícil descobrir.
Mira, mira com corre en Pere Gibert. Com estàs?
Hola.
Bon dia.
Bon dia.
Mira, mira, també corre molt Naxel Camarasa. Com
mira,
estàs?
Mira com corre.
Què tal, com va?
Bueno, Naxel és que és com una fletxa, tu, amb les notícies.
Respira.
Ens hem fet una marató avui aquí, a la redacció d'Iva 3 Ràdio. Mira, mira, mira com corre. Ui, en Jordi Fàbregas també corre molt aquí a la peixera, a l'altre costat de
Desvidre.
Mira com corre.
No te'n digues, neta. Bon aguante.
Bueno, bueno, autèntics atletes que tenim per aquí a Menorca, avui els hi dedicam el programa i tenim alguns noms que destaquen a la història de l'atletisme, també clubs importants com el CECOME Menorca Atletisme, l'OESport també, AMO, el CECOME amb la seva nova pista d'atletisme inaugurada el 8 de maig del 2025, que agrupa atletes importants de les Balears. Una d'elles, la ferrerienca Lita López, campiona d'Europa, rècord dels 60 metres valles al Campionat d'Europa el passat mes de març, que es va celebrar a Polònia.
Hola, som Lita López Martí, ferrerianca, som atleta i el passat campionat d'Europa a Torun vaig quedar campiona d'Europa i amb rècord d'Espanya inclòs en 60 metres valles i bueno, una menció molt especial al Dia Menorca perquè m'ho recorda que avui és el dia dels corredors. Molta força, ànims i molt de quilòmetres a tothom.
Molts de quilòmetres que han fet al llarg de la història moltes atletes femenines, va, moltes dones que han trencat barreres en el món de l'esport perquè abans no se'ls podia practicar un esport a les dones només per ser dones. Per exemple, el nom d'una atleta nord-americana, Anna Katrin Sitzer, ella és una de les dones que està amb el seu nom escrit a la història de l'esport amb lletres d'or, perquè l'any 1967 va lluitar contra vent i marea perquè, com dèiem, en aquella època les dones tenien prohibit competir. Es va convertir en la primera dona que va córrer a una marató, la marató de Boston, i va aconseguir arribar a meta completant la marató i trencant una barrera que encara es recorda a moltes maratons. Altre nom, Ana Maria Basco, ella viu a Menorca, és catalana, està afincada a Sant Lluís, atleta, una dona que també ha escrit la història de l'atletisme femení i que té escrit en hora la història de l'esport Perca, perquè el dia 28 de setembre de l'any 2000 es va convertir en sa primera dona espanyola, medalla femenina de l'atletisme espanyol en 20 quilòmetres marxa als Jocs Olímpics de Sydney. N'hi ha moltes més, hem destacat aquestes, però n'hi ha moltíssimes més. I ara vull destacar una dona indígena d'un poble de Mèxic, Pere, digues tu el lloc, poble indígena de Chihuahua, és que tenia moltes ganes de fer-ho,
Ai, sí.
Una corredora indígena de nom Lorena Ramírez, corredora de fons i ultramarató mexicana. Ella pertany a l'ètnia Tarahumara. Es va fer mundialment coneguda per guanyar l'any 2017 a Ultra Trail Cerro Rojo, una carrera d'ultrafons de 50 quilòmetres. I ho va fer amb els tradicionals huaraches de la seva comunitat indígena, ni bambes de running de 300 euros, ni equipament esportiu. Huaraches, que són sandàlies fetes amb pell de cuir. Vaja, com si correguéssiu una marató amb avarques. Què et sembla?
Bé, ho podem provar un dia.
Sí? Ho faríeu?
Complicat.
Complicat. No, és espectacular. Hi ha un documental d'aquesta dona que vos el recoman. I aquí ve la pregunta del dia.
Corre, dijo la tortuga. Atrévete, dijo el cobarde. Estoy de vuelta, dijo un tipo que nunca fue a ninguna.
En quantes hores va completar Ana Lorena Ramírez la carrera de 50 quilòmetres amb huaraches?
6.
6 què?
Hores.
Ah, 6 hores. Què diu un Excel?
Amb huaraches,
està pensant, està pensant.
3 i mitja.
3 hores i mitja, 50 quilòmetres? 50 quilòmetres seria arribar a Ciutadella i tornar un poquet més, no? Bueno, un guaratge és amb bambes, No ho sé jo. No, crec que allò dels guaratges...
Ja comencem.
No ho sé, ella ho va fer en guaratges, però els altres duen bambes, imagina, i ella va guanyar. Així que allò dels guaratges és un poc igual.
50 quilòmetres, ja
50
quilòmetres,
6 hores.
7.
Avui guanya Jordi Fàbregas. 7 hores i 20 minuts.
Prou bé.
I de una forta abraçada a tots els atletes masculins i femenins de Menorca. I ara anem a conèixer què tenim preparat per al Dia Menorca avui, dimecres.
Ens visitarà l'estudi Ana Vanessa Gomila, directora del projecte Home Menorca d'atenció integral a les persones amb addiccions, per conèixer el balanç de persones ateses l'any passat i les millores que s'han fet a les instal·lacions. Conversarem també amb una de les artistes més reconegudes en l'àmbit de la música per a infants, Nadàmaris Gelabert, que aquest dissabte farà un concert molt especial amb la banda de música de Ferreries i Cantaires del Cor Infantil de l'Escola de Música del municipi. És dimecres, entrarem a descobrir la història d'un comerç emblemàtic de Menorca. Avui coneixerem la història de la fusteria Roig de Sant Lluís.
Que tens entrades per anar a veure a Damaris, que sé que t'agrada molt anar-hi, Masfiets?
Encara no. És que tenim un aniversari.
Ai, masses coses. Bueno. Idò, dissabte, d'aquí una estona parlem amb ella i ja veuràs tu quin projecte
quina
més xulo que té.
Quina enveja, que guai.
Ho sabem, que t'agrada molt. Per on passa l'actualitat, company?
Doncs passa per les educadores de 0-3 anys, que anuncien nova vaga pel pròxim dia 16, estava previst fer-la ahir, però finalment no es va autoritzar per un defecte en la tramitació, segons va informar la Conselleria d'Educació. Amb tot, prop de 150 persones es van concentrar al Mercadal ahir que vespre per fer visible el seu malestar i exigir millors condicions laborals. Es van manifestar a la plaça Pere Camps, va llegir un manifest i van fer una performance comparant les ràtios d'alumnes en una aula amb les ràtios de les gallines en un galliner. Escoltem la Coll, de la plataforma Menorca 03.
Decret 23-20, marca 20 infants per 40 metres quadrats.
quan si mos miram es decret que hi ha, per exemple, per les gallines, bueno, seria una gallina per 4 metres quadrats. Estem xerrant de persones i com no hem de reivindicar això.
Les educadores no van poder convocar vaga per un defecte en la petició, però això no ha frenat l'ànim d'aquest sector, que vestides de color groc, portant pancartes i xiulets, van clamar per una reducció de les ràtios d'infants i també un calendari per aprovar els nous decrets de mínims. També és notícia una avaria elèctrica a Cala Galdana, que té des de primera hora del dematí 200 clients sense subministrament. Hi ha 4 transformadors que s'han avariat. Endesa ha mobilitzat aleshores grups electrògens per poder donar subministrament el més avariat possible als clients afectats. Un d'ells és Lídia Martínez, que té un supermercat.
Bueno, estamos bastante afectados desde las 7 menos 10 que no tenemos luz. Claro, estamos aquí a oscuras, sin... Claro, con las neveras todas paradas. Y bueno, la gente entra y está como asombrada porque no saben qué es lo que pasa. Y claro, estamos perdiendo un montón de ventas porque no puedes... que no se puede hacer nada.
Una de les hipòtesis és que l'avaria s'hagi produït en un cable elèctric soterrat. I acabem en la plana de succeïts perquè s'ha decretat presó provisional i sense fiança per un home acusat de diversos delictes a Mor, entre ells introduir el canó d'una arma detonadora de foguets a l'interior de la boca d'una persona per motius de tràfic de drogues. Tot va començar quan la Policia Nacional va detectar que duia a terme tràfic d'haixís a un habitatge del barri de Fort de l'Os, a la causa d'un presumpte robatori en força a 9 trasters de la comunitat de veïns, així com agressions i coaccions, arribant a obligar a agenollar-se per la força a una persona. També té denúncies de veïns per presumptes violacions de domicili a través d'una terrassa i amenaces de mort amb armes blanques i de fogueig, a més d'obligar-los a fer transferències econòmiques. La policia va acabar fent un registre domiciliari per aconseguir proves, com les armes que va emprar, i el jutge ja ha dictat aquesta presó provisional.
Aquestes seran les notícies a les 2:30 d'altres, amb ses que encara està fent feina el nostre company. Fins d'aquí una estona, gràcies.
Gràcies, fins després. Adeu.
Quan fa tant de fred no solec sortir.
Cor en esteu, que tot a boca meu, i a cor en la patxanga i per tot arreu s'escampa.
No em fa pas tant de fred, ha posat un poc de tramuntaneta, avui s'ha dormit bé.
Ha baixat un poc la temperatura.
Sí, però tampoc estàvem tan asfixiants encara.
Home, Déu-n'hi-do, els últims darrers dies sí, eh?
No tant, és que m'ho queixam per tot.
Tramuntana i gregal que ja no duraran gaire, faran unes hores més d'aquestes ràfegues fortes que bufa des d'ahir al vespre, un vent que, com dèiem, ha baixat un poc les temperatures i que avui no superaran els 26 graus. Un vent que més ha alterat l'estat de la mar. Hi ha un avís groc per fenòmens costaners actiu fins les 6. Durant les pròximes hores el vent canviarà de direcció a migjorn i perdrà molta força.
Siempre estamos con el mismo rollo.
I quan són les 12:17, pausa i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
El dia Menorca.
El Centre de Tractament Integral de Projecte Home Amo ha inaugurat les obres d'ampliació de les seves instal·lacions. La seu ara és més funcional i té més espai per acollir les necessitats i les demandes dels usuaris, i és que en els darrers anys creix el nombre de persones ateses.
Per exemple, l'any 2025 es van atendre 242 persones, el rècord des que existeix el Centre de la Fundació Projecte Home a Menorca. Ens acompanya Anna Vanessa Gomí, la directora menorca de Projecte Home Balears. Com estàs, Vanessa? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Bueno, quins nous serveis es podran incorporar gràcies a aquesta ampliació i que imagino que eren molt necessaris?
Bueno, l'ampliació ha vingut donada bàsicament, com bé deu, perquè el nivell de demanda els darrers anys havia pujat bastant, no?, i necessitàvem poder desenvolupar en el mateix temps diferents programes, no?, alhora, i per això necessitàvem, doncs, sales una miqueta més grans, sales, més sales, no?, que poguessin acollir aquests programes, a la qual l'ampliació el que ens permetrà és això, eh?, és a dir, poder seguir donant servei en aquest augment de demanda que sobretot els darrers 3-4 anys ja és continu i progressiu.
Així que ha anat augmentant any rere any. En aquests 32 anys que duis a Menorca, s'ha evolucionat molt en el tractament de les addiccions?
Bé, han canviat els patrons de consum, han canviat normalment també les addiccions de referència principals, no? Si doncs, xerram de fa, quan va començar el projecte Home Balears d'aquí a les Illes, no?, farà gairebé 40 anys, va sorgir bàsicament per l'epidèmia d'heroïna, no? És a dir, doncs, d'ençà en aquella epidèmia a dia d'avui han canviat les addiccions de referència, han canviat els patrons de consum i des de ja fa 4, 5, 6, 7 anys és bastant estable les addiccions de referència que reben com a demanda principal, que normalment són l'alcohol, vale, com a primera demanda, i la cocaïna com a segona, i amb dues substàncies presentades alhora, el consum simultani representa 7 de cada 10 demandes que vam tenir a Menorca el 2025. I això es manté bastant estable, els darrers anys.
Per tant, continuem amb uns elevats nombres d'addiccions en alcohol, en cocaïna, tot i que des de fa molts anys rellem de drogues i rellem de l'impacte que tenen negatiu a la nostra salut, que arriba a tothom. Tot i així, la consciència del mal que fan i que, per tant, baixin les persones amb addicció, ho notau des de Projecte Home o, com dius, està un poc estancat?
Mira, pensa que el perfil que tenim majoritàriament són homes, en un 78%, i l'edat es mou entre els 30 i els 44 anys. El grup més nombrós, de fet, és de 40 a 44, no? Ha estat el 2025. Pensa que per quan les persones fan demanda normalment, l'addicció ja està instaurada, amb la qual una addicció d'aquí que s'instauri, no?, i que el nivell de gravetat o que la persona percebi que el nivell de gravetat doncs és suficient com per demanar ajuda, doncs poden passar tranquil·lament 10 anys d'aquí que es decideixi demanar ajuda, vale? Amb la qual no és que s'estigui consumint més o no, és que potser les persones també fan més demanda d'ajuda perquè els serveis i els programes també són més coneguts.
Clar, jo t'anava a demanar, la xifra de persones ateses creix, això vol dir que creixen les persones que pateixen addiccions o que ara acudeixen molt més a demanar ajuda a Projecte Home que no passa anys enrere?
Bueno, pot ser un poc de cada cosa, no? Però jo sí que te puc dir, no? Nosaltres el 2020 ens van constituir com a centre de tractament integral, això vol dir que van ampliar els programes que podíem ofertar a la població menorquina. Com bé sabeu, no? El 2024 a finals també van obrir un punt d'atenció a Ciutadella i tot això facilita que les persones puguin demanar ajuda, no? Perquè els perfils són diferents, no és el mateix només tenir un recurs obert, per exemple, per tractament d'alcohol, que també tenir recursos destinats a addiccions comportamentals, a joves, no? I això fa que, evidentment, la demanda d'aquests perfils també pugui augmentar perquè acudeix a centre, perquè troba un recurs que el pot ajudar.
Mm-hmm. Quines són aquestes addiccions comportamentals? A què ens referim, Vanessa?
Mira, potser són totes aquelles addiccions que fan referència a una activitat o a una conducta, vale? Bé, doncs, joc online, joc presencial, no? Les típiques escurabutxaques, no? O les bingo de tota la vida, no?
La saludopatia.
Que... Saludopatia, no? Com es coneix. Mm-hmm. Però també addicció a videojocs, no? Addicció a compres compulsives, addicció a sexe, pornografia, que també la començam a trobar, en la qual aquestes addiccions, de fet, també estan a la demanda, encara que jo crec que encara les persones, no, a nivell de societat, potser encara no en tenen prou consciència de que això pugui generar una addicció, la demanda des de res anys també és una miqueta ja progressiu. Eh? Nosaltres, del 2024 al 2025, ha pujat en 3 punts. El 2025 s'ha situat en un 13,6.
Clar, rellem d'aquestes addiccions
no és una cosa immediata, no és d'un dia per l'altre, sinó que es comença, poden passar molts anys fins que realment una persona és conscient de que està patint una addicció i que a més vulgui tractar-la. Vull dir que tot és un procés molt lent, per tant, en aquestes noves tecnologies que ja fa uns anys que estan instaurades però que comencen a generar certes addiccions, com en el cas de jocs online, pornografia, compres addictives, tot això potser serà d'aquí uns anys quan realment vinguin a buscar-vos per detectar que tenen realment una addicció. No hi ha tanta informació encara de tot això, no ens arriba tant.
I que potser tenim certes conductes molt normalitzades, no?, i molt instaurades dins la societat i això dificulta, no?, que realment se percebin com a problemàtiques, no? És a dir, jo crec que estem en procés, també és important que les persones coneguin que hi ha recursos perquè se puguin abordar, perquè a vegades entre que hi ha poca consciència del problema i que hi ha desconeixement de que hi ha recursos que ens hi podem donar un cop de mà, però això no facilita que la demanda arribi, no? Per tant, és clau, primer, que la persona reconegui que pot tenir un problema i, segon, que té un recurs on poder acudir, i això sí o sí facilita l'accés en aquesta demanda.
Clar, estem normalitzant moltes dinàmiques i moltes fets diàriament que fa que no ens donem compte moltes vegades de que podem estar davant d'un problema i que ens pot generar unes conseqüències a la nostra vida i en el nostre dia a dia. Supos que això és una de les coses que ajudeu i tracteu quan es tracta d'addiccions. Acabes canviant el teu dia a dia i canviant les relacions amb les persones que estimes i també ajudeu a les famílies, molt important.
Sí, sí. De fet, nosaltres des de projecte considerem que l'addicció és un símptoma, ¿vale? És a dir, el que apostam, i per això els nostres tractaments tenen una durada una mica més llarga, no? És a dir, el primer que hem de fer, no?, és deixar l'addicció, però després hem de canviar, no?, l'estil de vida perquè realment puguem evitar recaigudes futures. I com bé deies, la família és clau. Des de projecte no entenem abordar un procés d'addicció sense acompanyar la família en cas de que hi sigui, no?, i en cas de que sigui una família que així ho necessita. Inclús persones que tenen una addicció i que no volen fer cap tipus de tractament, perquè els tractaments són voluntaris, la persona ha de reconèixer que té un problema i ha de voler accedir a ell voluntàriament, inclús en aquests casos podem ajudar les famílies, perquè les famílies són afectades per l'addicció. Nosaltres tenim recursos específics per les famílies, grups d'autoajuda mensuals, independentment o no de que tinguin una persona en tractament amb nosaltres.
Clar, perquè es poden donar situacions de codependència en el cas dels familiars, sobretot si tens un alcohòlic a casa, i vas canviant també la manera de relacionar-te i la manera de ser per tal de no alterar la situació que et pots trobar amb una persona addicta a l'alcohol, a les drogues o a algun altre tipus de substància o de comportament.
Sí, es poden donar situacions que darrere hi pot haver una molt bona intenció, però que la família ha de ser conscient que potser estan mantenint aquella problemàtica, en la qual quan abans puguem rompre aquest cercle que manté aquesta problemàtica, millor que millor, i a més que també millorarem l'estat emocional, no?, d'aquella pròpia família. Vull dir, si la família ha d'acompanyar també ha d'estar bé, perquè si no no aconseguirem rompre aquest cercle.
Clar, rompre el cercle per això que dèiem, no?, de que normalitzem certes coses que fins que algú no et diu això no és normal, no pots fins i tot ni ser conscient del que vius.
Bueno, hem de generar un poc aquesta sensació de malestar, no?, i de que no estem anant potser per el bon camí, no?, en aquest cas, en el qual sí que és cert que bona part de les persones que acudeixen en algun moment ho fan pressionades, bé sigui per la família o altra situació, però tota motivació per creuar la nostra porta és bona.
De quines branques sou els professionals que feu feina per acompanyar aquests usuaris en el projecte, en el centre de projecte HOMA?
Bueno, nosaltres som un equip multidisciplinar format per psicòlegs i psicòlogues, pedagog, treballadores socials, vull dir que tenim un ventall de professionals disposats a donar un cop de mà i acompanyar persones amb addicció.
Vanessa, per acabar, ja que rellam d'addiccions, rellam de noves addiccions, que hi ha ratlles de pornografia, de compres, de joc online, també en els darrers anys anem rellant cada vegada més els mitjans de comunicació i ens trobem en situacions amb el fentanil com a protagonista. No sé si en aquest en el projecte HOMA us heu trobat o heu tractat casos a Menorca amb addicció a aquest opiaci.
N'hem tingut qualcun, són casos molt puntuals. De fet, les dades de l'any passat, el 2025, la presència d'opiacis es situava en un 4,5, baixant 2 punts respecte al 2024, amb la qual cosa els opiacis van a la baixa des de ja fa molt d'anys. Hi pot haver qualque cas, però de cap manera són casos que estiguin generant una problemàtica àmplia a la nostra societat.
I de 32 anys de projecte HOMA a Menorca, amb seu a Maó, seu a Ciutadella, que també ja m'ho contaves, que està funcionant bé i què hem de fer o què ha de fer una persona si està escoltant en aquests moments la nostra conversa i diu, jo potser m'agradaria anar a demanar informació o necessitaria de l'ajuda dels professionals de Projecte Home.
Doncs pues mira, jo l'anima que m'us pegui una telefonada en el 971-360850 o que m'us enviï un correu electrònic phmenorca@projectehomebalears.org.
Idò, moltíssimes gràcies a Vanessa Gomila, directora del Centre Projecte Home Balears a Menorca. Enhorabona per aquesta inauguració de les obres de reforma de la seu de Maó i bona feina gràcies a tots els professionals que esteu darrere d'aquest projecte tan necessari per la nostra societat. I aquí hem deixat les notes per si algú vos necessita poder-vos trobar també aquí a Vetre Ràdio. Els donarem tota la informació si ho necessiten. Gràcies.
A vosaltres per donar-nos veu.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que repeteix. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
El dia Menorca.
La força del vent que ens fa vibrar és el bombo que ens fa moure el compàs. Ja sona la banda.
Canviant de tema, posam-hi bona música.
Sí, Damaris Gelabert, una de les artistes més reconegudes en l'àmbit de la música per a infants, és a Menorca preparant un concert molt especial amb la banda de música de Ferreries i amb 45 cantaires del cor infantil de l'Escola de Música del municipi.
El públic ja està esperant, gaudim tots junts d'aquest regal.
Ser ben cert que el públic ja l'està esperant, la cita és aquest dissabte a les 8:30 de Fosquet a l'Auditori de Ferreries en una trobada en sa que s'entrellaçaran ses grans produccions de Damaris Gelabert amb el gran talent local de Ferreries. Damaris Gelabert, com estàs? Bon dia.
Bon dia, encantadíssima de ser aquí.
Bueno, supos que t'esperen amb il·lusió tots els infants que pujaran aquest cap de setmana a l'escenari amb tu.
Sí, just aquesta tarda ja ens trobarem amb el cor per fer un primer assaig junts, així que moltes ganes i amb molta il·lusió.
Així que ja ets per Menorca, aprofites també per gaudir un poc i desconnectar de tota la feina de tot l'any o vens per feina?
Vinc per feina, però he arribat un parell de dies abans per gaudir també d'aquesta illa tan bonica que m'encanta i res, estic a punt d'anar a la platja abans d'aquesta tarda a l'assaig.
Fantàstic, així que ja fa un parell de dies que estàs gaudint de Menorca i avui que vespre comença l'assaig. Conta'ns un poc com es presenta aquesta... Què fareu aquest dissabte a Ferreries?
Doncs mira, aquest és un projecte que es va iniciar l'any passat amb la banda municipal de Barcelona. Vam enregistrar el disc, vam fer el concert, però la idea era moure aquest espectacle doncs, amb altres bandes i fer-ho doncs, així localment amb els cors d'infants d'allà, de cada lloc i amb les bandes de cada lloc. I bé, i es dedica, aquest és el primer que fem d'aquesta proposta i estem molt il·lusionats perquè és un espectacle que jo crec que agradarà molt a totes les famílies.
I com neix aquesta col·laboració amb la banda de música de Ferreries i amb el cor infantil? No és la primera vegada que t'hem vist actuar a Menorca, així que imagino que també vas fent contactes cada vegada que vens.
Sí, sí, sí. I Ferreries ja feia temps que no venia, però es van posar en contacte i vam presentar aquest projecte i va encaixar tot moltíssim, així que estem molt contents de poder tornar i amb aquesta proposta que jo crec que és molt motivadora també fer-ho amb una banda de gran format i amb un cor també gran. Jo crec que, i això, i com deies, el que fem és repassar molt el meu repertori, però amb aquest so de la banda i també amb algunes cançons especials com aquesta que està sonant, que és la de la banda, que va presentant tots els instruments de la banda.
Amunt van les baquetes amb ritme i precisió.
El bongo i la caixa i amb notes els timbals. Junt amb els més petits, triant dos platerets. Penunça magistral.
És l'hora de la banda, aquest nou projecte en el que es combina música i narrativa, una experiència per gaudir en família, com és habitual en els projectes de Maris Gelabert, i a més en aquest disc es posa en valor aquests espais d'aprenentatge tan important com són les bandes de música.
Exacte, jo crec que és una tradició molt bonica el fet de tenir les bandes a cada poble, a cada ciutat. Crec que són també un punt de cohesió i de trobada. Just ara, abans de venir aquí, hem estat també per terres valencianes, allà també hi ha molta tradició i crec que és un espai molt bonic d'aprenentatge perquè tots els infants també comencin a aprendre un instrument a poc a poc i crec que és bonic que totes les famílies coneguin com sona la banda i com és la banda d'això, de cohesió i de que pertany a cada poble i té aquesta tradició popular, no?, tan important.
A més d'artista, ets compositora, pedagoga, musicoterapeuta, especialitzada en música infantil, bé, ratllada la màgia de la música com a eina curativa i aquests espais de ses bandes com a cohesió, conservació de tradició i tantes coses que s'hi aprenen, no?, amb un instrument a la mà.
Exacte, la música té, com deies, aquest punt d'unió, de cohesió entre tots i crec que les bandes fan molt aquesta feina i és bonic, doncs, això, que cada vegada més famílies siguin conscients de que la música ens ha d'acompanyar amb tot el desenvolupament de l'infant i quan més a prop tinguin la música, doncs millor, i les bandes... Doncs és una proposta, això, per viure la música en el dia a dia, amb les festes, amb la tradició, amb començar a aprendre un instrument, i crec que això és molt positiu.
Aquí a Menorca tots els pobles tenen bandes, hi ha gran tradició de bandes de música, imagina que has anat investigant un poc, les veiem a totes les festes de poble, i d'allà surten i han sortit grans músics.
Exacte. Exacte, exacte. Jo crec que els grans músics, de vent, hi ha moltíssims músics de Menorca que han estat grans referents, o sigui que realment és un lloc de formació, d'aprenentatge, i que a més això, no?, transmet aquesta idea de que la música forma part de la nostra cultura, de les nostres tradicions i també de la nostra vida en general, no?
Quin és el teu vincle amb les bandes de Maris?
Doncs bé, especialment a Menorca, doncs és el primer cop que tinc contacte amb una banda, però com tu dius que hi ha moltes bandes, espero tornar a fer el projecte amb el qualsevol altre d'aquí de l'illa, però sí que durant molts anys he estat anant a València i allà també a cada poble, a cada ciutat hi ha una banda i he estat allà durant molts anys fent formació i tenint contacte i vivint de prop el que significa, doncs, això, tenint una banda o diverses bandes a cada poble, i això m'ha semblat com un projecte molt interessant perquè realment entén la música d'aquesta manera, no?, de començar des de molt petits a tenir-la present.
En aquest projecte hi ha banda, hi ha músiques i cançons d'aquelles que hem escoltat de tota sa vida d'Anna de Maris.
Sí, sí.
Bon dia,
bon dia,
bon dia de matí. Fem fora la mandra i saltem corrents del llit.
Anys que fa que me desperta amb aquesta cançó de Maris. Jo, i supos que moltes de les famílies que mos escolten.
Sí, i m'agrada molt aquesta idea d'anar fent versions d'aquest tema i crec que la versió de la banda sona increïblement bé. A mi em sona com si fos un musical que despertes pel matí escoltant això i és com que entres al dia com si el dia estigués envoltat de música. Crec que és una forma molt bonica de començar el dia. I la veritat és que el so que han agafat les meves cançons més conegudes, aquesta, els dies de la setmana, per exemple, també, doncs la veritat és que amb la banda el so és molt increïble. A mi m'agrada moltíssim com sona. Jo crec que als infants i a les famílies els hi sorprendrà molt, perquè realment sona molt i molt bé.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, setze. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, setze.
Jo me poso ara en la pell d'un dels infants d'escor de cantaires de Ferreries, que ha de pujar a l'escenari cantant aquesta cançó que de ben segur la canten també a l'escola des de fons quants anys. I a més amb Nadar Maris i a la Verda on està, tots ben nerviosos o no?
Doncs no ho sé, a mi també em fa moltíssima il·lusió. Aquesta tarda els coneixeré a tots i jo crec que serà molt bonic. I em fa molta il·lusió això, que segur que coneixen la cançó perquè l'han cantat des de petitets i és molt bonic.
I de que sigui un èxit, de Maris, avui que vespre ja comencen aquests assajos per tal de pujar tots junts damunt de l'escenari de l'Auditori de Ferreries aquest dissabte a les 8:30 d'esfosquet, que gaudiu molt tant de Menorca com també d'aquesta trobada tan especial i d'aquest primer concert amb la banda de música de Ferreries, els cantaires del cor infantil de l'Escola de Música. I en aquest és l'hora de la banda. Una forta abraçada, de Maris.
Doncs moltíssimes gràcies i us esperem a tots i a totes el dissabte.
Això serà l'Auditori de Ferreries, però és que saps també què passa dissabte?
Què passa?
A Ciutadella, en el Teatre Casino, 17 de gener. Suc i Sopes presenta el seu tercer disc.
He promès es vespre que no estaré malament. Tornaré a ser es de sempre i ho pens viure intensament. No fill passar cap pena ni per tu ni per ningú. Hi ha coses més importants per jo que plorar per tu. Que si vull tornaré tot sol pel carrer, de caminar i no mirar enrere, jo mai me'n cansaré. He borrat totes les fotos, que he perdut totes les pors. No sobra espai a l'armari perquè no hi guard records.
Memòria, no com tu ja podria repetir. Oh, la merda, els dies de merda.
Suc i Sopes, la banda menorquina que estrena en directe el seu tercer treball discogràfic el pròxim 6 de juny, o sigui, dissabte, en el Teatre des Casino de Ciutadella dins la programació des Jasba. A més, amb nova cantant, na Jasmine Oliver, sa germana d'Anna Chiara Oliver, que s'ha posat al capdavant amb les veus com a cantant. I us hem de dir que tenim confirmat que en Miquel vindrà dissabte,
aquí a l'estudi.
No? Es bateria en Miquel Pons, el tindrem
divendres.
Aquí a l'estudi presentant aquest nou treball discogràfic. El més clar és Sant Bull i aquest tema que hem escoltat, A la merda. Això és el nom, eh?
El nom de la cançó,
és el nom,
eh?
És el nom, és el nom,
clar.
És el nom de sa cançó. I ara sí, la recta final del Dia Menorca, avui dimecres, entram a gaudir, descobrir la història d'un dels comerços emblemàtics de la nostra illa. Avui visitam la fusteria Roja, Sant Lluís.
Sí, en un context on cada vegada hi ha menys fusters, en Mario Roig va continuar amb la professió del seu pare a la fusteria i amb més feina i demanda que mai.
Idò, i entram.
Hola, bon dia.
Ens trobem ja amb en Mariano Roig, al polígon de Sant Lluís, a la fusteria Roig, en un ambient que respira tradició, artesania i molt d'ofici. Mario, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Enfeinat, amb què esteu?
Bueno, ara estem amb una reformeta i ara estem amb les portes, preparant les portes per poder anar a muntar l'obra. Normalment fa uns anys enrere hi havia tres mesos bastant forts de cara a l'estiu, tot em preparava. Des que va venir la pandèmia, no sé per què, però tot l'any pues, ja estem a tope i jo crec que el problema principal és que de cada vegada som menys fusters i això crec.
I més demandats.
Exactament, exactament.
Fusteria Roig, un negoci familiar, que quan va començar, Mario?
Bueno, és un negoci que va muntar el meu pare en els anys 80. Es va armar per ell, van estar dins Sant Lluís. Jo vaig començar amb ell en 16 anys i en tinc 51, vull dir que sempre vaig treballar amb ell. I quan ell es va jubilar, pues jo vaig venir cap al polígon industrial, vaig comprar una nau i bueno, me vaig llançar per jo, vaig ser un poc valent, però en principi encara aguantem.
Quins són els teus primers records al taller? Dius que vas començar a fer feina amb 16 anys, però els primers records devien ser antes.
Bueno, records d'antes era que quan jo acabava l'escola pues, sempre anava a veure el meu pare i, bueno, i sempre agafava trossos de fusta i llistons i intentava fer coses per allà i m'intentava ajudar el poc que podia i bueno, això són els records principals que tinc.
Com es deia ton pare?
Mon pare deia Mariano Roig, Cintes, i bueno, era de Sant Lluís. Desgraciadament fa 3 anys es va morir i bueno.
Quin va ser el primer local que va tenir en Mariano?
Bueno, ell va estar dins Sant Lluís a un subterrani, que era una cotxeriada molt petitona, en el carrer de Llamant de Sant Lluís, i després allò hi va quedar un poc petit i se'n va anar a un garatge i va armar la fusteria allà, que era el carrer Sant Antoni, que era una cotxeria un poquet més grossa, però bueno, sense ser res d'altre món, i bueno, això és poc.
Mario, recordes la primera peça que vas fer amb cara i ulls, que ton pare et va dir que aquest lot té futur?
Bueno, la peça principal va ser... Clar, és que la fusteria és un ofici molt llarg, no és un ofici de 4 dies, i la peça principal va ser, com que ell va començar a fer, va sortir una botiga de moll, van oferir poder fer mobles, com que ell també era ebenista, i van començar a fer mobles. Fer mobles ja és ser un poc ebenista, diguem, vale? Que de fet jo ho som perquè em vaig arribar a fer molts de mobles. I una de les peces principals va ser arribar a fer una vitrina menorquina, d'estil rústic, bueno, la típica vitrina menorquina, que per jo allò va ser un orgull.
Tot una fita, no?
Tot una fita.
I en quin moment vas prendre la decisió de continuar amb aquest llegat que et deixava ton pare? Sempre ho vas tenir clar? Era una vocació o va ser una decisió per a tu complicada?
No, això és vocacional, vull dir, això és un ofici que t'ha d'agradar i tens que tenir passió per aquest ofici. Jo vaig seguir quan ell es va jubilar, o tenien que tancar o tenia que seguir, vull dir, jo tenia clar que jo el que volia era seguir. El que va passar que ell, quan que estaven dins Sant Lluís, clar, te posa moltes més traves per tenir un taller de fusteria dins el poble. Clar, la decisió més grossa va ser tenir que sortir del poble i fer una inversió com és comprar una nau, que és una inversió important. Però tenia clar que volia seguir i bueno, fins ara encara estem aquí.
I aquí estem, en aquesta nau, al polígon de Sant Lluís. Fem un tomb per aquí? M'expliques un poc què hi tens? Perquè jo, la veritat és que no conec gaire cosa d'aquest món de la fusteria. Veig màquines, però no sé desxifrar quina màquina empres per fer què.
Sí, podem fer un tomb. Ara aquí tenim l'esquadratjadora, que vaig esquadratjar una porta per deixar-la ja de mida. I bueno, sentireu un pot de soroll del tema de la màquina, però...
Ja ens agrada, així sentim com sona. Com n'has dit, esquadrejar?
Esquadratjadora, diu la màquina. I ara bueno, ja he esquadratjat la porta, l'he deixada de mida ja per anar a col·locar ja a sobre.
D'acord, aturam. Alguna màquina més, Mario?
Sí, bueno, tenim aquí l'universal, aquesta, que aquí és una combinada de tres allà per fer forats, per cepillar i per un disco, que és una serra, diguem. Si vols, te pots cepillar un...
Vinga, som-hi, sí.
Escantell aquest.
Molt bé, idò. Aturam la màquina. Fan renou, eh? Sembla que s'aturi un avió gairebé.
Aquí? Sí, clar, amb les màquines més antigues de vegades igual fan un poc més de soroll. Les modernes de vegades ja no en fan tant, però bueno, també en fan.
Però són ben polides. De fet, també et dona un poc aquest ambient artesanal de sempre, no?
Clar, això te dona com si fos més antic, diguem, que ho has de fer més manual, no està tan informatitzat tot, perquè ara hi ha els controls numèrics, que tot està informatitzat, vull dir, no fa feina tant en ses mans com aquí encara aguantava un poc el tipus. Me podria modernitzar moltíssim més, però clar, el problema és que de cada vegada fem menys coses dins taller. La tendència ha canviat tant dels temes de fusteria que ja comprem molta cosa feta i fem més de muntadors que no de tema de fusteria dins taller. Hi ha tallers grans que sí s'han modernitzat, però els petits quedam un poc més estancats. Ja t'he dit que aquí tinc l'esquadratjadora, com t'explicava, tinc un universal, tinc una calibradora, que és per calibrar les portes per obrir jalers, tinc una premsa per fer portes, i tenim tota l'aspiració que tota, per cantes també el que passava, cantes t'atregaves tota la porqueria i tota la pols i tot, i ara avui en dia la normativa ja diu que has de tenir una aspiració, tot ha d'anar recollit dins un rincó, dins un sac. Bueno, ha canviat molt de tema aquest.
I s'agraeix, no?
S'agraeix, i tant que sí. Jo me'n recordo com fer feina amb el meu pare, vull dir que ja quan havies de fer la fusta, que és molt complicada, és la teca, per exemple, i la pols aquella és terrible. I com que no hi havia expressió ni res, allò, el dia antes ja pensaves que en sol demà havies de passar teca. I bueno, ara ja és una altra història, no? Ja no t'envies tanta pols.
Clar, quants anys veu fer ton pare i tu junts treballant de costat?
Bueno, pues, ell va començar en els anys 80, jo tinc 51, vaig comptar en 16. Calcula, ja són un quant, són 30 anys.
Quin perfil de client us ve a cercar? Perquè, clar, estem en un món en què accedir a un moble ara mateix és molt, molt senzill. Suposo que qui recorre a una fusteria petita, entre cometes petita, perquè esteu en una nau prou grossa, què hi cerca amb vosaltres?
La diferència de nosaltres és que nosaltres ens adaptem a qualsevol mida. Ara tenim la competència, o no la competència, de les superfícies grosses que han arribat aquí, com pugui ser IKEA, per dir qualque nom, i nosaltres, ells tenen les mides estàndard i s'ha acabat. Nosaltres ens adaptem a qualsevol tipus de mida. Vull dir, si tu tens un rincó que vols fer aquell tipus modulet en la mida aquella determinada, nosaltres ens adaptem. Vull dir, una empresa petita ens adaptem a tot, no hi ha cap problema.
En tot cas, estem en un entorn on cada cop hi ha menys persones que vulguin fer aquest tipus de professions, però esteu més demandats que mai, sou més necessaris que mai. Com ho farem això en el futur?
No ho sé, és un canvi d'època, perquè antes hi havia 50.000 fusters, 50.000 fusteries, ara cada any se'n jubilen, han quedat molt pocs. Jo t'he de dir que cada dia m'ha estat trucant gent que per favor, que cerquen fusters, la gent està desesperada, però jo el que veig que tampoc hi ha unes ajudes importants per la gent jove, que incentivi la gent jove per poder o fer un grau de fusteria, que jo el desconec, crec que no hi és, però no sé com anem o per on anem.
Tens dues mans, això no canvia.
Ah, això està clar. Clar, com te comentava abans, que la fusteria també és un ofici molt llarg, que jo ja t'ho dic, duc 30 o 35 anys treballant i encara no en sé prou, encara podries renovar i fer més. Si no és com la fusteria d'alumini, per exemple, estar i cosir, en 4 dies ho pots agafar. La fusteria aquí és molt elaborada, encara que hagi canviat el tema de maquinàries, que s'han modernitzat, no té res a veure amb abans, però sempre hi ha allò que has de tenir les mans.
Moltes gràcies, Mario.
A vosaltres per venir.
I molt de futur.
Gràcies.
Una abraçada en Mario de la Fusteria Roig i a tots els fusters de la nostra illa, que tan bona feina fan i que tanta demanda tenen i que tanta necessitat tenen de mans joves que vulguin seguir els oficis. M'anàvem amb la veu de Richard Bona, que no sé si ha arribat a Menorca, supos que no, perquè aquests artistes quan venen al temps just, però diumenge el trobareu a l'escenari d'Esclaustre. Dins el cicle de jazz dels Amics d'Esclaustre, diumenge, concert de Richard Bona. No sé jo si al final, perquè havia de venir en trio, després, tant de coses, ens va dir que finalment venia en quartet.
Sí.
Així que no sé si ha augmentat, però com a mínim ben quartet. Serà un molt bon concert. I com és habitual, el mes de juny començam a donar la benvinguda als mercadets d'estiu que tant mos agraden.
Sí, avui donem la benvinguda al Daló. Enguany arriba la 25a edició i tornarà a omplir de vida i d'activitat comercial i cultural al Centre Històric Daló tots els dimecres.
Bueno, i Aló també presenta en aquesta setmana la primera edició del mes de la tapa, una proposta gastronòmica que estarà durant tot el mes, els caps de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Als 11 establiments, a 11 establiments d'Aló podreu anar a degustar la varietat de tapes que mos oferiran els restauradors a Laurencs en aquest mes dedicat a la tapa. Podem fer una bona ruta gastronòmica, tu? I ratllant de tapes, que tu tens dinar fet
avui? Quina gana aquesta hora.
Jo també en tinc. Tens dinar fet?
No, encara.
No? Jo tinc arròs.
Ah, mira.
Sí,
quin tipus d'arròs?
Amb fumet.
Ah.
Sí, vaig fer una paella ahir i vaig posar-hi 2 tasses més.
Per quants?
Per tenir avui.
Per quants? Per quants?
Ens n'hem menjat la meitat i ara tenim l'altra meitat. Però escolta'm, posar-me una més, si fa falta, bullim un poc més d'arròs.
Jo menjo força, eh?
Si tu tens pinta de menjar
sí.
Molt. Bueno, ratllant de paelles, demà és dijous, que és el dia oficial de la paella, no?
Oficial.
Demà dijous. Demà tenim vi. Vindran
tenim
Marcel.
Vindran Marcel, sí.
I moltes altres coses més.
A partir de les 12, com sempre.
Que nosaltres anem a fer feina ara per tenir tot llest per demà i ens retrobem aquí, com sempre, a partir de les 12 al Dia Menorca. Adéu, Pere.
Que vagi molt bé.
Adéu a tothom.
Fins demà.
Per ara l'actualitat continua a IB3 Ràdio.
Sempre portes obertes per vosaltres.
Gràcies a vosaltres. Fins molt aviat.
Que vagi bé.
Dir-te adéu i tornar demà, eh?
Adéu.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
I agraïm-vos de haver que hagueu estat aquí per nosaltres. És molt important.
I només amb paraules d'un gran savi, gran, perquè és molt alt, només vos puc dir...
Desconnectar. Bumba. Adéu.
Adéu, que et digui adéu, Andreu. Adéu, Andreu.
Favor de tancar la persiana. Que és tard.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. El govern expressa la seva preocupació davant la decisió d'Iberostar i Meliá de deixar d'operar els seus hotels en Cuba davant la pressió dels